Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Banderes a mig pal i actes amb minut de silenci previ durant 3 dies. Així és com la ciutat viu el dol per la mort ahir d'un jove de 15 anys al riu Ebre. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Institut Agustí Serra, on estudiava la víctima, ha suspès avui les classes, ha fet un acte de record i ha ofert acompanyament psicològic als alumnes. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la mort del jove, que es va ofegar durant una sortida escolar.
La presència de coronavirus a les escoles es redueix a la mínima expressió.
Ara mateix només hi ha 6 grups confinats de 5 centres diferents. La xifra més baixa des del retorn de la Setmana Santa, quan hi havia un. Unes xifres que es donen quan la velocitat de contagi ha baixat fins al 0,75, mentre que el risc de rebrot es manté als 69 punts.
Les consultes al taulí per infertilitat en parelles d'edat avançada ha crescut un 5%.
La ginecòloga Laura Costa assenyala que l'edat és precisament una de les causes que hi ha darrere dels problemes de fertilitat. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
La causa és aquesta edat materna avançada, que fa que pròpiament com a tal potser no sigui una patologia o una malaltia, sinó que és de manera fisiològica el que en diríem que contribueix a la baixa reserva ovàrica. A part d'aquesta causa de la baixa reserva ovàrica per un augment de l'edat de la dona, les causes més freqüents són la anovulació, dones que tenen problemes d'ovulació, o bé també podem parlar de la endometriosi.
La majoria de casos acaben necessitant tractaments de reproducció assistida.
En esports es manté la incertesa sobre el futur del centre d'esport Sabadell.
Ni el tècnic Antonio Hidalgo ni el directiu esportiu José Manzanera han confirmat encara la seva continuïtat. Tot plegat, malgrat que el club els voldria els dos a les seves files de cara a la temporada que ve a primera preferent.
Són algunes de les notícies que us desgranarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix trobem retencions a la B30, 2 quilòmetres al seu pas per Cerdanyola en sentit nord. A Barcelona trobem un tram de congestió a la Ronda de Dalt entre Diagonal i Sant Gervasi en els dos sentits. És moment d'entrar en matèria. Sabadell estarà de dol fins diumenge per la mort del jove estudiant de l'Institut Agustí Serra Miravet. No es faran actes oficials i les banderes de l'edifici consistorial onejaran a mig pal. En la resta d'activitats on hi col·labori l'Ajuntament es guardarà un minut de silenci abans de començar. Avui, l'Institut del Jove no ha fet classes i s'ha obert un espai per recordar la víctima i perquè els seus companys rebin suport psicològic.
Un suport emocional per acompanyar aquests adolescents en el dol. El voluntari de l'equip d'emergències de la Creu Roja Sabadell, Artur Roman, ha explicat algunes de les claus que s'han de tenir en compte per fer aquest acompanyament. D'una banda, adaptar-se a les necessitats dels joves que tenen una relació més traumàtica amb la mort, però també intentar evitar els missatges contradictoris i obrir espais perquè es puguin expressar. Ho ha explicat en una entrevista al Notícies Migdia.
El més important en aquests moments és, primer, a part de l'acompanyament a la família, també en els docents, i sobretot treballar perquè hi hagin missatges unificats, evitar missatges que a vegades poden sorgir els rumors, que això pot fer molt mal a la família, no? I sobretot treballar al respecte, no? Per tant, ajudar a que el centre tingui un missatge únic, inequívoc i unificat, i per altra part, que els nens puguin manifestar el seu dol, depèn de l'edat, doncs, de les formes adaptades, no? De vegades es fan dibuixos, amb cartes, etc., ajuden a aquest procés de dol que és inevitable.
L'alcaldessa de Sabadell, per la seva banda, ha enviat un missatge de condol als familiars i companys de la víctima.
Una notícia molt tràgica, una mort sempre ho és, una mort d'un adolescent encara ho és més i, òbviament, molt colpido per la ciutat de Sabadell. Per tant, com a alcaldessa de Sabadell, però també especialment com a mare, doncs, com us deia, transmetre el nostre més sincer condol i, com ja sabeu, doncs, la ciutat durant aquests 3 dies també estarà de dol.
Els Mossos d'Esquadra encara investiguen les causes de la mort del jove que es va ofegar ahir al riu Ebre en una sortida escolar.
Notícies Vespre.
A partir d'avui han entrat en vigor noves mesures de relaxament. El govern ha aprovat un nou paquet de normes que permetran flexibilitzar la situació en sectors com els gimnasos, els comerços, les cerimònies religioses o cobra la porta a les celebracions al carrer a partir de dilluns. Les revetlles de Sant Joan o les festes majors es podran celebrar.
Però amb condicions, ja que el Procicat ha limitat les activitats als àmbits de la nova normativa que afecta la cultura, per tant els concerts també, l'esport o les cerimònies litúrgiques.
I com queden regulades a partir d'ara les activitats?
Les entitats podran celebrar assemblees amb un aforament limitat al 70% i un màxim de 500 persones, 1.000 si hi ha controls d'aglomeracions i una ventilació reforçada. També puja del 50 al 70% els aforaments en actes religiosos, cerimònies, inclosos els casaments i els funerals.
Un altre dels sectors que augmenta aforament són els congressos.
Que passaran del 50 al 70% en fires comercials, convencions, congressos i també activitats assimilables. Així també es permetrà la celebració de les graduacions de les universitats, centres adscrits i escoles de negoci. Caldrà respectar, però, el 70% d'aforament assegut amb un màxim de 1.000 persones a l'interior i 3.000 a l'exterior.
I què és el que no canvia?
Doncs les reunions socials de l'àmbit familiar i públic, que segueixen tenint el topall de 10 persones.
Avui ja hem vist alguns canvis. La restauració i la cultura podran obrir fins la 1 de la matinada, a més dels gimnasos i el comerç que amplien l'aforament.
I és que aquests dos sectors passen del 50 al 70% d'aforament. Es manté l'ús de la mascareta i la reserva prèvia, una norma que per algunes entitats és encara un problema. És el cas del Club Natació Sabadell. Carles Poyato n'és el director general.
Cada cop que s'amplia un aforament, nosaltres arribem pràcticament al màxim de l'aforament. El que m'està dient és que si jo tingués el 100% de l'aforament, vindrien tots els socis possibles. El problema és que una restricció d'aforament pues, fa que una part del soci no pugui venir. Ara miràvem les corbes d'accessos i realment estem arribant a accessos similars a l'estiu passat.
La incidència de la Covid-19 en els centres educatius de Sabadell baixa fins a índexs que no es donaven des de la setmana de retorn de la Setmana Santa. Ara mateix, en tota la ciutat, només hi ha 6 grups confinats, una dada que no té res a veure amb la de fa un mes, quan hi havia 41. Ara mateix només 5 centres educatius tenen algun tipus d'afectació a conseqüència del coronavirus.
Són el Sagrada Família, l'Institut Joan Oliver, l'Escola Violet, l'Escola Calvet Estrella, la Vall i el Centre de Creació i Tècnic de Sabadell, que és l'únic que registra 2 grups confinats. En total hi ha 153 persones aïllades enfront de les 1.081 de només fa un mes.
Pel que fa als positius, en els últims 10 dies se n'han registrat un total de 41.
Són 67 positius menys que els detectats a les escoles sabadellenques fa només 30 dies.
L'escola Sagrada Família és la que té una afectació més alta.
Ara mateix té 29 persones aïllades. La segueix l'escola Virolet amb 27 alumnes confinats.
I fora de les escoles, com evoluciona la pandèmia?
Puja lleugerament la incidència de casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies fins als 91. Tot plegat després que en les últimes 24 hores els positius per coronavirus hagin augmentat en 23 i elevin la xifra total de contagis als 19.331.
En canvi, la velocitat de contagi ha baixat al 0,75%, mentre que el risc de rebrot es manté en el 69 punts.
Respecte d'ahir, tampoc no hi ha hagut cap defunció més i continuen des de l'inici de la pandèmia en les 561 morts. Pel que fa a les persones vacunades, ara n'hi ha 82.592 amb la primera dosi i 44.260 amb la pauta completa.
Aparquem tot el referent al coronavirus, però no deixem de parlar de salut, perquè creixen un 5% les consultes al Taulí per problemes de fertilitat en parelles de més de 37 anys. Així ho ha comunicat l'hospital aquesta emissora coincidint amb el Dia Mundial de la Fertilitat, tot plegat en un moment en què ha baixat en picat el nombre de persones que volen tenir fills, com ha destacat la ginecòloga Laura Costa en declaracions al Cafè.
Hi ha menys consultes perquè hi ha menys gent que busqui embaràs, no? O sigui, és que en realitat... I qui busca el millor, doncs, tenen més problemes per això que diem, no? És com una mica un cercle viciós, no? És a dir, que el nombre de consultes és en relació a això, no? A que són parelles que cada vegada necessitaran més accés a tècniques de reproducció, no? I és això potser el que dona la sensació de que ja és un problema molt més prevalent, perquè el que necessitem són més major inversió en tècniques de reproducció.
Però quines són les causes dels problemes de fertilitat?
Es troben tant en els homes, amb alteracions cada cop més freqüents en el semen, com en les dones. En elles, els problemes d'ovulació i l'endometriosi en són els més freqüents, però també cal sumar-hi l'edat. La majoria dels casos amb causes mixtes acaben necessitant tractaments en reproducció assistida. Per a les inseminacions artificials, poden quedar-se al taulí, mentre que les in vitro només es fan a la Vall d'Hebron, al Clínic i Sant Pau, amb una llista d'espera de fins a 2 anys. En aquest sentit, el volum de pacients que acaben optant per la sanitat privada per sotmetre's a aquest tipus de tractament és molt alt, un procés que està silenciat i que suposa una càrrega psicològica dels afectats, com apunta Guida Rubio, que és psicòloga experta en fertilitat.
No hauríem d'estar qüestionant una dona, i tu per què no tens fills? Perquè les dones podem fer moltes més coses, a part de tenir fills. No? Llavors, al final, el missatge que reps segueix sent el mateix, no? Si no tens fills, no ets tan vàlida com una altra. I si a sobre tens la sensació que l'única que no pot tenir fills ets tu, perquè la gent no ho explica, la gent no ho comparteix, per aquesta vergonya, no? Per aquesta sensació que si no t'has pogut reproduir de manera natural no ets tan vàlida com a dona, fa que ho portem en secretisme, no? I clar, és un peix que es mossega la cua.
Per Rubio, el més important per ajudar aquestes persones és no intentar animar-les ni donar consells, sinó validar els seus sentiments i escoltar-les.
La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció considera que és un insult a l'ètica que Josep Miquel Duran demani l'indult.
L'exintendent de la policia municipal ha demanat ser indultat després de ser condemnat a 15 mesos de presó i 11 anys d'inhabilitació per haver retirat les multes a familiars de l'exalcalde Manuel Bustos. A part, des de la plataforma recorden que Duran té pendents 2 judicis més en el marc del cas Mercuri relacionats amb presumptes abocaments il·legals a Can Xupa.
Traslladen amb helicòpter un jove que va caure per una zona boscosa del torrent de Colobrers.
Ahir a les 9 del vespre, la policia municipal va ser informada que una dona de 35 anys havia caigut per una zona boscosa. Va ser traslladada amb helicòpter del SEM a l'Hospital de Sabadell per una possible fractura de tibia i peroné. Ahir també es va assistir a un home que es va obrir la cella a casa i un home de 86 anys que tenia problemes respiratoris dins d'un autobús de la TUS.
Marc Permanyer, alumne de l'Institut Escola Industrial, ha guanyat el 34è concurs de dibuix d'Aigües de Sabadell.
I ahir a la tarda, Aigües de Sabadell va posar punt i final al curs escolar de l'Educasa, en un acte on es va lliurar els premis del 34è concurs de dibuix. L'acte es va portar a terme al pati del Museu d'Art de Sabadell i es va premiar a Marc Permanyer de l'Escola Industrial.
Segon premi de la Loteria Nacional a Sabadell.
En el sorteig celebrat ahir es va consignar un segon.
Es va consignar un segon premi al punt de venda situat a l'Avinguda Matà de Pere, número 45 de Sabadell. I l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans aprova el protocol intern per l'abordatge de l'assetjament sexual. El ple municipal ho va aprovar per unanimitat. El nou document parteix de la revisió de l'anterior protocol contra l'assetjament sexual amb la voluntat d'incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere. A més, el text preveu la constitució d'una comissió d'investigació per tal d'assegurar una figura referent en les consultes al voltant de les situacions d'assetjament. La notícia curiosa del dia és que ja sabem quins colors es portaran la primavera i estiu del 2023. Torna la pigmentació potent. Aquesta és la decisió del Congrés Intercolor després de reunir-se de manera virtual i on ha participat l'ESDI, que ha col·locat ni més ni menys que 22 propostes de colors a les cartes cromàtiques generals.
Tonalitats com el rosa àcid han generat consens entre tots els països presents i és que després d'una crisi, la necessitat d'energia positiva demana aquests pigments, tal com va passar en el context del postcrisi del 2014. Els colors potents, però, es veuran combinats amb freds i els terres. Pel que fa a les textures, s'està combinant les que ja són molt naturals, com el cotó o les sintètiques reutilitzables. Tal que, com ha explicat el programa Al Matí, Encarna Ruiz, responsable d'ESDI, Color Lab i participant al Congrés Intercolor que s'ha consolidat al tercer espai social, el Fòrum.
El nostre equip s'ha centrat moltíssim en determinar i en parlar del nou fòrum que hem descobert o que hem consolidat com a fòrum, com cada cop que hi ha una crisi hi ha un mitjà de comunicació que es consolida, doncs en aquesta ocasió ha sigut el que nosaltres denominem el tercer espai. Quin és el tercer espai? A partir d'algo que ja estava inventat, que eren les videoconferències, nosaltres hem creat un entorn que no és ni analògic ni digital i és justament una cosa enmig de tot, no? Perquè tu estàs a la ràdio i m'estàs mirant, jo t'estic a l'ESDI i m'estàs mirant i els oients ens estan escoltant a les dues. I tot això ha fet que existeixi un espai indeterminat, que és aquest tercer espai, que és un fòrum.
Els conceptes amb els quals es treballa són la informació tòxica, el digital trotter, el metaconfort i l'streaming style.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
És un quart de vuit, falta menys d'una hora perquè el cor Lieder Camera s'acomiadi de Sabadell. Concretament, a les 8 comença el Teatre Principal l'últim recital d'aquesta coral semiprofessional que durant 32 anys ha contribuït a la vida cultural de la ciutat. L'agrupació presenta Essència, un muntatge que recull els pilars del grup.
Amb música de compositors com Brahms, clàssics catalans com Manuel Oltra, Enric Morera, o una versió d'Ara que tinc 20 anys de Joan Manuel Serrat, però també comptant amb Can Gregorià o el compositor suec Stenhammer. Per Josep Vilacasanyes, fundador i director artístic del cor, serà una trobada especial amb el públic de Sabadell, d'una proposta única.
El que costa és fidelitzar-los.
Sí,
i Lieder Camera, jo m'estimo molt content quan la Joana i altres persones diuen que és un cor estimat i respectat a Sabadell, i és entre altres coses perquè ha aconseguit mantenir un perfil sonor, una personalitat pròpia. I això és el que tenim por de perdre, i veiem clar que cada cop és més difícil, perquè el nou perfil de cantants que hi ha a Catalunya d'aquest nivell de qualificació prefereixen, doncs, fer col·laboracions més esporàdiques amb un o amb altre grup.
Una etapa que es tanca amb un llegat de música que ha deixat centenars de concerts i dos treballs dedicats a la música tradicional i popular.
I ara us parlem d'un espectacle fet amb ganes de conscienciar sobre el moment que estan vivint molts animals que veuen com s'està destruint els seus hàbitats. Es tracta de Jojo, un muntatge que fa referència al primer orangutan rescatat per l'International Animal Rescue i que es podrà veure aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Principal.
Amb una marcada cultura ecologista, la proposta de la companyia I tu què pintes combina l'art amb sorra, les titelles i la música en directe. Els simis s'aproximen molt al personatge dels infants. Borja González, autor, director i, de fet, l'artista que fa de les imatges de sorra, diu al programa El Cafè de la Ràdio que es va convèncer de crear el text després de conèixer la història del santuari per a orangutans de Borneo a través de la seva cuidadora.
Me explico pues, cómo está todo el tema a causa de la deforestación, el aceite de palma, etcétera, y a partir de ahí me explicó la historia de Yoyo y de cómo creó el santuario a partir de Yoyo, que fue el primer orangután que rescataron, por el cual crearon este santuario, el cual es uno de los tantos santuarios que hay ahora por todo el mundo rescatando animales. Y bueno, claro, esta historia me conmovió de tal manera que dije, esto lo tengo que explicar, porque si a mí me ha conmovido así, al resto del mundo también tiene que conmoverle.
González realitza uns 200 dibuixos a la sorra. Aquest espectacle sense text és un reconeixement a les persones que lluiten pel futur del planeta.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això. Tenim unes ganes de festa, tio. Això és una
Ei, bones. Que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura. Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio, contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Com a pallassa d'hospital prometo dedicar la meva vida al servei de l'humor i la salut i vetllar per la cura emocional dels pacients. Paraula d'humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen. També als hospitals.
Pallapupes. Riure per curar. Dona a pallapupes.org.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El dia ens deixa altres informacions més enllà de Sabadell i de la comarca. Aragonès i Sánchez acorden una trobada presencial a la Moncloa per aquest mes de juny.
Els dos presidents han parlat aquest matí uns 40 minuts per telèfon i en un comunicat conjunt asseguren que han abordat la situació política actual i que comparteixen l'objectiu de superar els problemes polítics amb el diàleg.
Els pescadors d'arrossegament estan en vaga per la nova política europea.
Les flotes de Blanes o la Ràpita s'han quedat a terra on han organitzat actes de protesta. Des del sector asseguren que les demandes d'Europa de reduir les jornades de feina un 16% ara i uns 50 al 2025 farà inviable el sector a Catalunya. Des dels ports recorden que aquí fa dècades que s'apliquen vedes de 2 mesos i demanen buscar altres mesures.
Les línies aèries reclamen al govern espanyol que permeti l'entrada de turistes vacunats de la Covid-19.
A través de l'Associació de Línies Aèries reclamen al president Pedro Sánchez que compleixi la promesa feta a Fitur el passat 21 de maig d'obrir les portes a persones vacunades amb algun dels fàrmacs aprovats per Europa. La data fixada era el 7 de juny, però encara no s'ha publicat res al respecte dins del BOE.
Brussel·les reclama a Espanya coherència a l'hora d'aixecar les restriccions de viatge als ciutadans del Regne Unit.
Des de la Unió Europea recorden que no s'inclou els britànics a la llista de destins segons per viatjar i, per tant, no és coherent obrir-los les fronteres. Així mateix, des de la Comissió han instat a tots els països a seguir per igual les mesures de mobilitat fixades. Aquestes estableixen que s'ha d'exigir una PCR als viatgers si no estan vacunats.
Els ministres de Salut del G7 s'han compromès a treballar per la mútua acceptació dels certificats referents a la Covid-19 desenvolupats pels diferents països.
Concretament, aposten per col·laborar de manera multilateral en establiment d'unes dades estàndards i mínimes per poder verificar la vacunació i els tests de manera internacional. Per fer-ho, els ministres de Salut aposten per engegar el procés dins del marc de l'Organització Mundial de la Salut i seguint les darreres evidències científiques. D'altra banda, els ministres de Salut també han assenyalat la necessitat de reforçar la cooperació en assajos clínics per accelerar-los.
I la Fiscalia reconeix que demana penes altes pels 13 estudiants universitaris perquè anaven en grup i tapats.
En el judici vist per sentència, la Fiscalia demanava 8 anys i mig de presó i 11.400 euros per cadascun dels joves encausats per una manifestació a Barcelona el 2 de març de 2017. Segons el Ministeri Fiscal, se'ls acusa dels delictes de desordres públics i danys en unes protestes en què van calar foc en un contenidor i es van trencar vidres d'una oficina bancària.
Anem amb els esports. El futur esportiu del centre d'esports segueix sent una incògnita. Ahir es van reunir el president Esteve Calzada i l'entrenador Antonio Hidalgo, però de moment no hi ha cap conclusió en ferm.
En la mateixa línia segueix el director esportiu José Manzanera, que estudia la seva continuïtat. La confecció de la plantilla, per tant, queda a l'expectativa. Hi ha jugadors, com els cedits, que ja s'han acomiadat. Un d'ells, el central Juan Ibiza.
Yo sentía como que era del Sadaí de toda la vida. O sea, yo desde el primer día he estado súper a gusto, me han tratado genial, el club, la afición, los compañeros, todo el mundo. Y yo tenía ese sentimiento de ese cariño por el Sadaí, por el club, por todo lo que habían hecho por mí. Y yo quería por todos los medios que nos salváramos.
Ibiza tornarà al seu club d'origen, l'Almeria, un cop completada la cessió d'un any al Sabadell. A la nova Creu Alta, el defensa ha tornat a sentir-se important després de la greu lesió de l'any passat.
A nivell individual sí que me hubiera gustado poder hacer algo más para que nos salváramos, pero yo creo que en general para mí ha sido una buena temporada. Yo el año pasado tuve una lesión muy grave y quería volver a jugar minutos, sentirme importante y gracias al club, a los compañeros, al cuerpo técnico, todo, me han dado esta oportunidad este año y yo creo que para mí ha sido un año muy bueno en cuanto a minutos, en cuanto a jugar, en cuanto a rendimiento y en cuanto a crecer como futbolista y lograr uno de los objetivos que yo buscaba, que era esto, el jugar, el sentirme cómodo y el poder rendir bien.
D'altra banda, un cop coneguda la confecció dels grups de la nova primera de la federació, el Sabadell ja sap que haurà de recórrer, atenció, gairebé 22.000 quilòmetres entre viatges d'anada i tornada.
El vicepresident de la Federació Espanyola, el sabadellenc Joan Soteras, ha explicat per què la divisió s'ha fet entre est i oest i no entre nord i sud.
Feta d'aquesta altra manera, s'equilibrava una mica més tot el que era la part esportiva, la part competitiva de la pròpia categoria. Fent-ho de l'altra forma, doncs, hi havia un grup nord molt fort i un grup sur molt menys fort, no? Després, doncs, vam creure l'oportú, doncs, fer-ho d'aquesta manera, s'igualava més esportivament. Però, o sigui, després això es va portar a votació perquè els propis clubs votessin el que realment volien.
Soteras també ha admès que la possibilitat de jugar al clàssic Barça-Madrid de filials ha pesat a l'hora de dibuixar els grups.
Si volem vendre la televisió d'aquesta categoria amb certes condicions que siguin realment, doncs, bones pels clubs, perquè això, en definitiva, si la venem serà pels clubs, no per nosaltres. Si la venem bones, és molt bo que hi hagi un Madrid-Barça, encara que sigui dels bés. Crec que és un atractiu més, doncs, perquè les pròpies televisions, doncs, i també hi ha un Betis-Sevilla, que les televisions, doncs, puguin, posen molts més diners sobre la taula, que és molt més atractiu.
La idea és que la Lliga arrenqui el cap de setmana del 22 d'agost o el del 29.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord visita el Rubí en un duel a caixa o faixa. Ara mateix els rubinencs marquen la salvació amb 2 punts de marge sobre els de Can Uriac, a 2 jornades de tancar la temporada.
I en cas de derrota, el descens podria ser matemàtic en funció del que es fes el Mollet, el tercer equip en discòrdia implicat en la lluita. Ara bé, tot i que una victòria serviria per agafar aire, el Rubí té una jornada pendent que ha de recuperar dimecres i tindria l'opció d'arribar al darrer cap de setmana amb algun punt més. Els arlequinats, en tot cas, afronten el moment decisiu amb confiança després d'encadenar 2 triomfs seguits. Ho recorda el davanter Edgar Álvaro.
A nivel de confianza ahora mismo, la verdad que sí. También tuvimos una muy mala racha, que yo creo que los resultados no tendrían que haber sido los que fueron. Entonces, 2 victorias seguidas en casa y todo, a nivel de confianza ahora mismo.
A la primera volta, el xoc contra el Rubí es va saldar amb el triomf per 3-1 i, per tant, l'avaratx particular està força decantat. L'enfrontament arrencarà diumenge a les 12 del migdia a Can Rosés.
I 2 graons per sota, la tercera catalana comença a entrar en la seva recta final amb les últimes 4 jornades. Al grup 6, on hi ha la majoria de sabadellencs, la lluita per l'ascens ha passat a ser cosa de 2.
Després de la victòria del Can Rull Rómulo Tronchoni, al cap de setmana passat, al camp del Plana de Déu Roureda, per 2-3, la pugna és entre l'equip de José María Numoski i el Badia. El tècnic dels arlequinats fa referència a aquest frec a frec que mantenen amb els badiencs.
Este año parecía que algún equipo como Pajaril o Planadeu mismo, San Lorenzo también, han intentado estar ahí y tal, pero claro, es complicado mantener el ritmo este, de tanto nuestro como el del Badia, es complicado mantenerlo.
El Can Rull és el líder amb 33 punts, un de diferència amb el Badia, i a més l'equip de la zona oest encara ha de recuperar un partit pendent. Serà dijous que ve a casa contra el Pueblo Nuevo, cué destacat del grup. Abans, però, compromís aquest diumenge a 1/4 de casa davant de l'Huracán de Barcelona, 11è classificat.
I tanquem el bloc de futbol amb el Sabadell femení, que esgota les seves opcions de permanència preferent. Demà les arlequinades afronten un matchball a casa davant del Palau Tordera.
L'equip sabadellenc és dins del descens i virtualment a 3 punts de la salvació, tenint en compte que amb la reestructuració podrien haver-hi 2 places més per baixar. Per tant, ha de fer la plena i esperar en les 2 jornades que queden. El primer escull serà demà a un Palau Tordera que se situa en 9è i que, segons el tècnic del centre d'esports, Raül Raposo, és ben imprevisible.
Això és el que acostumem a pensar, però les hem vist els 2 últims partits i sí que han lluitat en tot el que han pogut. Sí que és veritat que presenten alineacions molt diferents d'un partit a un altre, o fins i tot convocatòries molt, molt diferents, suposo que per disponibilitat de jugadores, però que cada setmana contra Manuel Lanzarote van fer molt bon paper.
Demà, 8:15 del vespre, començarà aquest Sabadell Palau Tordera, penúltima jornada de preferent i darrer compromís de la temporada a Olímpia.
En ciclisme, David de la Cruz ha tornat avui a la competició després d'un mes i mig de la seva última cursa.
El sabadellenc ha reaparegut al Gran Premi de Giepingen a Suïssa, on el guanyador ha sigut el neerlandès Ide Schelling. Ha estat la seva primera prova després de lesionar-se una costella a Lieja-Bastogne, Lieja per la caiguda. O la cursa d'avui ha estat un aperitiu del Tour de Suïssa que para de la Cruz, en el qual hi prendrà part des de diumenge fins al pròxim dia 13.
El Cercle Sabadellès escull nou president demà a la nit.
Carlos Riba i Ramon Casals es juguen als comicis de demà suplir Jordi Andreu, que portava al capdavant de l'entitat de la carretera de Bellaterra des del març de 2017. En aquestes últimes votacions, Andreu va imposar-se per 24 vots a Vicent Brugat. Un total de 2.466 socis estan cridats a les urnes en aquestes eleccions que es donaran a terme demà des de les 9 del matí fins als 8 del vespre.
Iroar Gràcia Femení disputa aquesta nit el tercer partit dels 4 de Copa Catalunya d'handbol femení.
L'equip de Caro Carmona suma una victòria i una derrota abans de visitar a 1/4 el Joventut handbol Mataró a la seva pista. Els dos equips tanquen la taula amb 2 punts, les marcenques amb 2 empats i havent jugat ja un partit més. Les opcions graciencas d'aixecar el títol passen per no fallar avui al pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor.
Mig minut per 8:15. Tanquem aquest Notícies Vespre d'aquest divendres 4 de juny. Tornem el dilluns a partir de les 9 amb més notícies a la 94.6, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.